Ràdio Maricel a cel obert.
Doncs ens comentava l'Antoni Cella que, clar, tenen ara el Consorci del Patrimoni de Sitges el 50% de les instal·lacions disponibles, perquè l'altre 50% està tancat per obres. Antoni Cella, bon dia.
Molt bon dia.
Malgrat tot, heu previst enguany un Sitges Estiu Cultura.
Sí, ja vam dir, quan es va saber que havíem de tancar el Cau Ferrat i el Maricel per un període llarg de temps, vam dir que, que tancaríem els museus, però no el Consorci, i amb això volíem dir que no tancarem l'activitat, no?
Doncs, i a més, heu trobat un espai nou, que no és del Consorci, però que permet lluir peces del Consorci.
Sí,
això, això serà la cirereta, no?, d'aquest estiu?
Jo crec que sí, jo crec que, a més, és una de les novetats. Ja sabeu, vam fer un conveni de col·laboració gràcies a la bona predisposició del senyor rector, de mossèn Josep Pausas, que és un home molt sensible amb el patrimoni, a part de molt sensible amb altres coses, però per la part que a mi em toca, és molt sensible amb el patrimoni. Llavors, ja veníem col·laborant amb la parròquia els estius, perquè dintre el Sitges Estiu Cultural sempre, ja fa molts anys que els dilluns hi ha el concert d'orgue. Si tenim un dels millors orgues barrocs de Catalunya, i a més el tenim afinat, quasi és obligació fer-lo servir, i el fan servir evidentment els amics de l'orgue, però nosaltres, com responsables del patrimoni, d'una part del patrimoni de la vila, doncs també hi havíem de ser. Ara, a part dels concerts d'orgue que es faran cada dilluns a 9:15, doncs hi ha la possibilitat de fer visites guiades prèvia reserva, trucant al Consorci, fer visites guiades al conjunt, al magnífic conjunt del TAS que hi ha a la parròquia de Sitges. Recordem que és un dels conjunts del TAS que, com que es van salvar de la Guerra Civil, la seva major part, doncs és un dels millors conjunts que hi ha a Catalunya del TAS. No hi ha cap altar que sigui un millor de Catalunya, però com a conjunt és un dels conjunts més notables. I a més això enriquit amb la part d'art religiós, que nosaltres hem situat el cor de la parròquia, no? Després de que mossèn Pausas hi fes allà una neteja en profunditat, i d'aquell ja muntés en plan museístic un part de les coses que hi tenia, i dels ornaments que hi tenia, doncs nosaltres ara hi hem pogut posar una col·lecció de mares de déus romàniques, diverses peces que van, una part important d'orfebreria molt notable, bona. En Pere Rosales hi ha una col·lecció d'orfebreria molt interessant, que al museu es veia poc, perquè el Museu Maricel és un museu també difícil,
les coses,
es veuen poc, ara llueixen molt, i n'estem molt contents, i esperem que funcioni, que hi hagi interès per veure-ho, i que tinguem un complement. Ja que hem tancat els amics, em satisfà molt el fet de dir, mira, ja hem tancat dos museus, però n'hem obert un altre, pràcticament, no? Perquè no deixa de tenir, el que hi ha actualment a la parròquia, no deixa de tenir una categoria comparable a la que hi pugui haver en un museu.
D'acord, mossèn Josep Pausas va col·locar en una vitrina darrere del cor totes les casulles que hi havia, que ja hi eren aquelles casulles, però bé, diguem, ara llueixen, i això s'ha pogut complementar amb les peces.
Sí, absolutament.
Valuoses, les peces de la col·lecció Pérez Rosales.
Sí, hi ha algunes peces del segle XVII que són molt, molt interessants. I a més també, i això és una anècdota, no?, però a mi també em fa il·lusió, em fa gràcia el fet de que les peces tornin a vegades a fer les seves funcions. És a dir, mossèn Pausas em va demanar per Corpus, per exemple, si podia consagrar amb un dels calzes de la col·lecció de Pérez Rosales. Evidentment, ho va fer. Llavors això també et fa gràcia, és una anècdota, però és bonic veure que unes peces que van ser creades per aquesta funció, i que després, per raons vàries, han format part d'una col·lecció i s'han estat en un museu, doncs recuperen la seva vida original.
De fet, aquesta és l'activitat més novedosa d'aquest Sitges Estiu Cultura.
És una de les més novedoses, perquè aquest any, encara que tinguem tancat, tenim també un parell de propostes que són noves, i que, si vols, et comento.
Endavant.
Que una és un programa que es diu l'Alegre Cantaire, i que presenta una selecció de peces de tres dones compositores de la Barcelona modernista, del canvi de segle, entre elles la dona Santiago Rusiñol, Lluïsa Denís. Hi ha una cantant, que és Maria Teresa Garrigosa, que va descobrir aquestes peces, i acompanyada de la pianista Carme Talleda, doncs oferiran aquest programa al Museu Romàntic. Se'n faran tres sessions, una el 10 de juliol, que és avui, una el 7 d'agost i una el 4 de setembre. Per altra banda, també el Romàntic, hem ampliat el programa d'òpera. Vosaltres sabeu que juntament amb el grup Òpera Ílica ja fa molts anys que tenim aquell programa d'Òpera a la Fresca. I ara, a part del programa Òpera a la Fresca, que seguirà funcionant, hi haurà un especial titulat Rigoletto de Giuseppe Verdi, que aquest es farà el 18 i el 25 de juliol, el 8 i el 15 d'agost i el 19 i 26 de setembre. I encara tenim més novetats perquè el Palau de Maricel aquest any, diguem que s'hi estrena dintre del programa Sitges Diu Cultural un concertista intèrpret que es diu Alejandro Pérez Gracia i que fa un concert de guitarra espanyola al Salvador. L'Alejandro vam entrar en contacte l'any passat, va venir, es va oferir per fer un concert. Va fer un concert a la sala gòtica del Museu Maricel, us en recordeu el millor de la nit 10 de TV3?
Sí.
Bé, i la veritat és que ell va quedar encantat, nosaltres vam quedar encantadíssims i ens hem animat, i per tant aquesta és l'altra novetat. També hi ha alguna novetat en canvis de localització, per exemple, aquell programa de Jazz al Cau, que a mi m'agrada molt perquè doncs, l'Òscar Ferret i en Joan Pinós han sabut posar en clau de jazz la música tradicional de Sitges i una part de la música tradicional catalana, però el que et fa més gràcia doncs, és escoltar els gotxos del Vinyet en clau de jazz. Això ho feien al Cau i ara aquest any ho faran els dimarts a Ufània, al Museu Romàntic.
D'acord, és a dir, canvia la localització, no canvia el format, que serà el mateix d'altres anys. Tot bastant relacionat amb la música fins ara.
Tot relacionat amb la música, perquè el Sitges Estiu Cultural va néixer fa uns 13 anys o 14, ja no recordo bé. Sí. Quina era la idea? La idea era oferir, sobretot al públic, als turistes, una manera d'apropar-se als museus amb un llenguatge universal. I no hi ha llenguatge més universal que la música. La música no l'has de traduir, l'has d'interpretar i prou. Era una oferta bàsicament pensada per turistes, i els turistes hi venen. El que passa és que la gent de Sitges sortosament s'hi va enganxar, i hi ha un nucli potent del nostre públic que no només és gent de Sitges, sinó que és gent que ve cada any. Hi ha gent que cada any va a l'òpera, o cada any ara va al jazz, o sigui, els hi agrada, ja ho tenen marcat i segueixen el programa. I això jo crec que ha estat una de les claus, si m'ho permets, de l'èxit que té el Sitges Estiu Cultural. Que, a veure, és un èxit també relatiu, perquè no estem parlant de grans quantitats, els espais són petits, l'espai més gran és el Salvador, que hi caben com a molt 130 persones, i que, com que es fa una visita guiada, els grups els tanques amb menys gent. Tens espais de 70, espais de 40, però que estan plens. O no et diré plens absolutament, però que hi ha un públic que ho sustenta i que ho justifica.
Un públic que va repetint, un públic... Doncs...
Sí, hi ha públic nou, home, evidentment. Saps que hi ha anglesos perquè un senyor amb calça curta, sandàlies i mitjons grisos a l'estiu només pot ser anglès.
Sí,
està clar.
Certament, és cert això, i cames vermelles.
Exacte, doncs també els veus i mira, allà escolten la música, miren les parets que són agradables, es prenen una copa de cava i passen una hora i pico la mar d'entretinguda.
Crida l'atenció, de tota manera, la diversitat de propostes. Els primers anys del Sitges Estiu Cultural hi havia 4-5 propostes màxim. Això, diguem, ha anat creixent el nombre d'activitats ofertes a turistes i a sitgetans, sí. També.
Ha anat creixent per dos motius. Una, perquè l'oferta s'ha anat consolidant i a vegades hi ha coses que t'agraden molt, però també vols fer noves propostes, però no vols substituir. I dues, perquè Sitges, des de fa uns anys, l'ambient musical, l'ambient de professionals de la música, l'ambient de músics, s'ha regenerat molt. A veure, ja hi ha una banda de músics que pot sortir al carrer i fa 5 anys no hi era, no? Hi ha unes programacions de música en diversos llocs que abans no existia o era molt més pobre. O sigui, hi ha molts més músics en actiu i per tant que també tenen més propostes, i la gent va fer propostes allà on sap que es fa música. Per això hem augmentat. Home, hi ha coses que no es fan cada dia de, o cada setmana, es fan 3 o 4 cops en tot l'estiu, però bueno, és qüestió també d'anar, tens un programa, unes coses que funcionen i allò que funciona millor que no ho toquis. O sigui, l'òpera dels divendres al Romàntic és sagrada perquè allò funciona i fa molts anys que funciona, i mentre funcioni no ho toquis. Ara has d'anar provant coses noves a veure si també poden funcionar i si ho pots encabir.
En la mesura que es diversifiqui més, el públic també tindrà més possibilitats. Si hi ha menys diversitat, sí, doncs el públic vindrà només a les 4 activitats que s'hagin programat.
És exactament així. A més, a veure, aquest any vam fer també la reflexió: escolta, si tanquem la meitat de la casa, doncs potser que fem la meitat de coses. No, perquè, a veure, per què no? Perquè també els professionals amb els quals treballem accepten unes condicions de treball i de risc que a nosaltres ens permeten continuar endavant. Si no, aquest programa no s'aguantaria. Això també cal dir-ho, cal agrair molt als professionals que treballin amb les condicions que volen treballar i assumint.
No són sales de concerts,
són sales petites i van a taquillatge. Això, si no fos així, No, podríem organitzar un parell de coses, però no més. Passa que jo crec que a nosaltres ens agrada, ells també s'hi troben bé, i tampoc deu funcionar tan malament si hi ha gent que fa molts anys que o no funciona tan malament. O sigui, si vols, és negoci d'aquells de pèl amb 5, però bueno, ja és de pèl en 5, que ja és, en aquests moments això de pèl en 5 encara ja és molt, no?
En un moment de crisi és bo que el negoci sigui de pèl en 5.
Per això.
A veure, d'entrada, en què ha condicionat el tancament? És a dir, el tancament ha fet reubicar...
Sí, a veure, el tancament per exemple, hem reubicat els concerts de jazz que fèiem al CAU, els hem passat
al Romàntic.
Al Romàntic. I una activitat que fèiem a la sala gòtica del Museu Maricel, el fem al Palau de Maricel. Abans al Palau oferíem dues coses i ara n'oferim 3. I el Romàntic abans se n'oferia una i ara em sembla que n'hi ha 4. O sigui, el Romàntic, pobret, patirà molt les obres dels seus altres dos companys, perquè recaurà sobre ell tota la responsabilitat d'aguantar la institució museística de Sitges, no? I les activitats que es facin. Tenim la sort de comptar amb el Palau, que, a veure, poder disposar del Saló d'Or o del Saló Blau o de les terrasses o del claustre, doncs no deixa de ser un luxe.
De fet, aquesta és una època baixa per congressos,
sí,
per activitats.
Sí, l'estiu, bueno, el turisme de congressos és un turisme de professionals, i els professionals a l'estiu acostumen a fer vacances. Per tant, és una bona època per fer això. Entrat al setembre, ja comences a haver d'encabir les coses, i per exemple, a l'octubre no es podria fer, perquè nosaltres a l'octubre cada any tenim un client que ocupa mig mes tot el Palau. Per fer un concert, amb tots els respectes per la música, no deixaràs de perdre un client, i més ara que van escassos, no? Però no l'hi
és aquest client, al cinema?
No, el cinema ve a l'octubre, i al setembre hi ha un client que és a Pimet.
Ah, d'acord.
Que també és un clàssic de cada any i que fa molts anys que ve, no? Però bueno, anem compaginant. Si no tinguéssim el Palau, sí que ho passaríem bastant pitjor. Però bueno, anem complementant. El fet de l'ocupació del Palau és també el que explica que nosaltres haguem anat a parar a la rectoria per exposar coses. Podríem obrir el Palau i fes-hi visites, no? I posa mig museu al Palau. Però és que llavors estàs matant l'altra activitat, que és l'activitat de congressos. Clar. I estàs matant una altra activitat, que és la dels casaments. Que és una activitat que funciona, que hi ha molta gent que té ganes de casar, que els agrada el Palau per venir-se a casar. Prefereixen el Palau que un jutjat o que una sala d'ajuntament. I això porta la seva pròpia dinàmica, no?
Si ens ho permeteu, fem un incís aquí. S'ha notat un descens en congressos o en casaments en la situació econòmica?
Sí, 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 s'ha notat, s'ha notat. No, en casaments no, no massa, però sí, sí que s'ha notat, i l'activitat de congressos i perquè, a veure, nosaltres també hem de tenir en compte una cosa, som un espai molt, molt especial. Llavors, o sigui, quan va començar, es va començar a moure el tema de congressos a Sitges, que va ser promogut des del Patronat Municipal de Turisme cap a l'any 88-89, l'únic lloc per fer un congrés a Sitges era el Palau Maricel. Però l'únic, eh? No, els hotels no estaven preparats perquè era una activitat que no existien, eren hotels de turisme normal. Clar, això va anar funcionant, els hotels per una banda es van anar adaptant, i després et van aparèixer un gran Sitges, un Palau de Congressos, i ara un Dolce amb tot allò que té allà. Clar, ja hi ha uns professionals dels congressos. El Palau en què es converteix? A part d'algunes coses que sí que s'hi fan pròpiament, però es converteix molt en el lloc de luxe que contracten els que contracten congressos a altres llocs de Sitges per fer-hi recepcions. I aquí és on s'ha notat la baixa. Com que s'han reduït els pressupostos per fer congressos, no s'han deixat de fer congressos. No és que s'hagin deixat de fer congressos, suposo que se'n fan menys a Sitges, eh? Vull dir, això, per això no sóc jo qui n'ha de parlar. Però nosaltres el que hem notat és que aquell pressupost extra que feien per muntar un sopar, per exemple, un sopar de gala amb els amb els VIPs del congrés, doncs no el munten, o el munten al mateix hotel. El mateix hotel. Però ja no venen a nosaltres. Però
bueno, això és el fet de ser, sí, gairebé un plat de segona taula.
No, és el contrari, és el fet de ser la guinda del pastís.
O la guinda del pastís.
No, plat de, sí, segona, no, plat taula, de segona taula, parlant del Maricel, jo crec que és lleig.
És lleig.
Però no, és que ha canviat, per sort, a veure, per sort per l'economia de Sitges ha canviat, això. Uh-huh. Clar, quan un professional de congressos va a fer un congrés, també mira la part pràctica, no? Clar, el Palau és molt bonic, però té unes limitacions. Que moltes s'han corregit i tal, però des del punt de vista tècnic, pel propi fet de ser un edifici patrimonial, entén-me, deixa'm posar-te un exemple, però al Palau un congrés amb minusvàlids no el faràs mai.
Certament.
Si un senyor té un minusvàlid que ha d'anar a un congrés, al Palau ja no hi podrà anar. O sigui, i et poso, no, et poso un cas que és molt evident, però hi ha altres qüestions. No?
Ara. I tots els hotels tenen sales preparades, doncs, amb tots els avenços tecnològics que difícilment poden, el Palau
sí,
hi pot competir.
No, i que a més al Palau, doncs, si tu vols fer-hi alguna cosa, has de portar un càtering. Si tu vols vendre, que vols que tinguin aigua, l'has de portar. Surt més car.
Clar.
Ara, és una joia i va fent.
Bé, doncs tanquem aquest incís, com a mínim ens ha cridat l'atenció, i entrem en un altre incís que és el que ha motivat que hi hagi una part de les propostes d'aquest Sitges Estiu Cultural 2010 que s'hagin hagut de traslladar, les obres. Les obres han començat van començar el mes passat?
Van començar el dia 1 de juliol.
El 1 de juliol, és a dir, aquest mateix...
Que és quan estava previst començar aquestes obres, el dia 1 de juliol.
Doncs per on han començat?
Pues han començat pel Cau Ferrat. Uh-huh. De fet, tal com estava previst, nosaltres primer, o sigui, el 11 de gener vam tancar el Cau Ferrat, i després per Setmana Santa, després de Setmana Santa vam tancar el Maricel. Cau Ferrat el vam tancar bastant abans perquè hi havia una feina feixuga de 4 mesos tant al Cau Ferrat com a la Casa Rocamora, que era treure els arrambadors de ceràmica i portar-los a restaurar. I nosaltres ara estem acabant ja de treure les últimes peces del Maricel perquè hem tingut un problema que en principi, per consell del MNAC, volíem deixar aquelles grans pintures de cert que hi ha amb el Maricel allà a sota la torre de Sant Miquel, doncs el MNAC va aconsellar que es deixessin in situ i que s'intentés fer una caixa de fusta, bueno, però l'arquitecte va explicar després que no podia ser perquè amb ell li feia molta por i perquè s'hi havia de fer una intervenció dintre d'aquell espai molt important, amb la qual cosa, doncs, llavors el MNAC va estudiar el sistema de treure'ls, Manac ens ha ajudat molt. El fet de que el Cau Ferrat sigui museu secció del Museu Nacional d'Art de Catalunya ens ha anat molt bé, perquè a més ens han ajudat tant pel Cau com per la reserva com pel Museu Mariceu, no? I han estat, jo crec que no només molt professional, sinó molt, molt generosos. Cal agrair l'ajuda del MNAC. I llavors ara ahir vam començar a traslladar aquests grans murals d'en Cerc, que són d'unes dimensions que és difícil trobar lloc per col·locar-los, però ja l'hem trobat i ja
el tenim situat. A Sitges mateix?
Sí, la veritat és que això també va ser una reflexió de no tenir ganes de que les peces marxin a una altra banda. Només val tenir-les a prop i anar-les visitant, no sigui que s'avorreixin o que els agafi una depressió per no estar exposades o no. Coses, tinguem-les ben tingudes i ben condicionades, però com més a prop, millor. Amb això hem adoptat una posició molt, molt, molt de poble des del Consorci. Bueno, però és una cosa que ens ha permès, doncs, per exemple, gastar uns diners importants per tenir la reserva, el que és la reserva habitual del Consorci, doncs de tenir-la allò que en diuen en castellà de punta en blanco, no? I això ja quedarà de per vida. O sigui, el primer resultat de les obres és que tenim una reserva com Déu mana, abans de començar les obres. I han començat el cau Ferrat, no es noten massa les coses encara, perquè s'està treballant per dintre, i a més no hi ha massa gent treballant, perquè primer s'han de fer unes instal·lacions. Això de les obres, jo me'n recordo, jo quan era jove havia fet de manobra per tradició familiar, no? Per això vaig decidir estudiar una carrera. El primer dia que vaig passar-me 10 hores fent de manobra vaig decidir que jo no sabia què estudiaria, però estudiaria una carrera. I abans les coses anaven molt, molt patxim-patxam, però ara els temes de seguretat amb les obres, sortosament, però són els temes de seguretat i de condicions dels treballadors, s'han de muntar aquelles casetes, tot allò que ara comporta una obra i que abans no. Abans anaves a l'obra i els sacs de ciment servien per moltes coses, a part de tenir el ciment a dintre. Però sí, ja hi ha els paletes, ja hi ha, cada dimarts hi ha visita d'obres i una munió de gent per allà.
Abans de totes aquestes obres, el buidatge deu haver estat un període de... Bé, absolutament...
El buidatge ha estat una cosa apassionant, divertida, interessant, creativa i esgotadora.
Anava a dir estressant, també,
sí,
no?
Sí, home... Veure, nosaltres no havíem desmuntat mai els museus. Amb la seva... Sí que hi va haver una vegada, jo encara no era director del Consorci, que es va fer una remodelació en profunditat del Maricel de Mar i es van moure moltes coses. Però allò que se'n diu desmuntar-los, buidar-los, no ho havíem fet mai. Per tant, hem de dir que l'experiència no en teníem. Per sort, vam contractar una persona que sí havia participat en desmuntatges en altres museus perquè una mica fos l'ideòleg de l'operació. I per sort el personal de la casa doncs va entendre des del primer moment i amb molt bona voluntat que més enllà de la feina que pel qual cobraven la nòmina, aquí ens havíem de remengar tots i havíem de posar-nos a treballar. Com que això ha suposat sortir de la rutina diària del que és la feina de cada dia i moltes vegades ha suposat no saber què faràs demà perquè tot està en funció de com acabi avui a les 7 de la tarda, doncs això crea un cansament psicològic, o sigui, a part de l'esforç físic, crea un cansament psicològic. Jo, en broma l'altre dia els hi deia, és que tinc la tropa molt cansada, fins i tot estic cansat jo, que no n'he mogut pràcticament cap de peça, no? Però, esclar, ha estat un període des de l'11 de gener fins avui, diferent, per tant, realment creatiu, perquè aprens coses i perquè has de resoldre problemes que no són els habituals, però sí, jo s'ha fet un esforç i jo estic molt, molt content de l'esforç que han fet els treballadors del Consorci del Patrimoni perquè veus que no només hi treballen, sinó que ens ho estimen o ens ho estimem, i això és ric.
I com es veu un museu amb les sales buides?
Jo crec que qualsevol persona que llegeixi la columna que va fer fa dues setmanes en Vicenç Morando tindrà la definició. És una sensació curiosíssima que va des del paroxisme a la por des de la curiositat a la tristesa, no? Jo recordo que vaig acompanyar en Vicenç al cau, vaig dir a en Vicenç, bé, li vaig dir, vine, perquè és que tindràs, en tu que t'agrada això, tindràs una sensació molt... I vam estar tots dos asseguts amb un dels festejadors, cada un amb el seu, de que hi ha la sala gòtica, el gran saló del cau, i vam estar 10 minuts callats, no? El cau és una sensació molt més que el Maricel, perquè el Maricel és més gran i tal. Ara entres a la Saba Gòtica i mires el mirador i no hi ha cap de les escultures que hi ha d'haver. Sí, és curiós, jo crec. Llàstima que això no ho pots ensenyar i no pots fer visites guiades perquè han començat les obres, però jo també recordo el dia que li vaig dir amb la cita, la presidenta de l'Associació del Ram de tot l'any, a Santiago Rossinyó, cita, vine, perquè tu has de veure això. La cita també és que no se'n sabia venir.
Haver-ho vist tota la vida.
Clar, a més, el cau, que tota la vida ha estat farcit,
sí,
no?
Sí, abigarrat. Llavors,
aquelles parets, sembla gran, sembla immens, el gran sabó sembla immens, sembla que sigui allò d'un sabó de vall d'un palau de Praga o de Viena, eh?
Aquella sensació que les peces es mengen l'espai, sí, clar, treus les peces i espai.
Absolutament. Mm-hmm. Sí.
De fet, i és una altra de les qüestions, durant tot l'estiu, unes quantes peces, importants peces del cau, estan al Museu Picasso de Barcelona, lluint.
Unes quantes, perquè n'hi ha 126.
És a dir que...
Sí, amb això també hem tingut la sort quan vam començar a treballar amb el Picasso, que aquesta és una exposició que, diguem, no ha nascut perquè haguem tancat el cau, és una exposició que fa pràcticament 4 anys que uh-huh. Va sorgir a partir d'un llibre que vam publicar nosaltres al Consorci del Patrimoni. Llavors el Pepe Serra, el director del Picasso, li va agradar molt el llibre i va col·laborar amb l'edició, i amb l'autor del llibre, que és l'Eduard Vallès, doncs se li va dir, escolta, segueix per aquest camí perquè aquí surt una exposició. I quan vam fixar les dates de l'exposició, va coincidir en que el cau estava tancat, el cau ja estaria tancat, i vam dir, noi, aquí ho tens tot. I llavors també és una altra impressió molt curiosa veure les peces del cau exposades d'una manera moderna,
com Déu mana,
eh? O no, com Déu mana no, perquè el cau està molt ben posat, tu, i allà el va deixar en Rossinyó, però exposat en un sentit contemporani, o sigui, no, l'obra no està al servei del conjunt, sinó està per lluir ella sola. Llavors veus un pany de paret blanc, el Greco penjat i la il·luminació perfecta, i dius, aquest és el meu Greco, no, i ha millorat, eh? O veus el cementiri de Montmartre.
Mm-hmm. Davant.
És una altra experiència que jo recomano, anar a veure les obres del cau fora del cau, i a més a la planta baixa doncs ens han deixat aquell espai per fer una petita exposició que expliqui el cau, que hi hem posat amb una vintena de peces, pintura no perquè la tenim a dalt, però de les altres col·leccions una vintena, unes 25 peces, que és una exposició que es diu El cau Ferrat, la casa de les arts, i que l'ha comissariat l'Ignasi Domènech, que treballa amb nosaltres, i també veus unes peces del cau que quan tu les recordes al cau dius, hòstia, doncs no, allà no em llueix tant això, no? Però uh-huh. Bueno, és aquesta gràcia, i després doncs, hi haurà algunes, estem treballant amb algunes itineràncies per no tenir les coses
aturades
i tenim uh-huh. l'oportunitat de presentar fora el cau Ferrat, que, per tant tenim l'oportunitat de presentar fora de Sitges el patrimoni sitgetà més ric que tenim, que és el cau, i jo crec que sense que ens costi diners, però que hem de treballar per fer-ho. Per uh-huh. fer-ho. És, jo crec que és una bona oportunitat que també es deriva de les obres. O sigui, primera oportunitat, tenim una reserva magnífica, uh-huh. i això és fruit de les obres, ja. I segona, primera, ara tenim una exposició a Barcelona que, escolta, aquesta exposició, el que preveu el Museu Picasso, és que una exposició d'aquest tipus en aquesta època va vorant 250-300.000 persones. No és moco de pavo. O sigui, tens, a part de l'art, tens un aparador, que Sitges, que són botiguers, o que hem estat botiguers, tens un aparador allò a primera línia que pots vendre molts macarrons.
El Museu Picasso, oi que és el més visitat de Barcelona?
És el més visitat de Barcelona. No, el Museu del Barça, que en diuen. Això que en diuen el Museu del Barça. Bueno, això, sí. És el Museu del Barça.
També
però, diguem, en el sentit clàssic de museu, en el sentit clàssic de museu, que no és una sala d'exposicions, sinó que té altres funcions i conserva obres d'art, doncs és el museu més visitat de Barcelona, sí.
Per tant, doncs, molta gent, molts turistes tindran l'oportunitat de veure
Museu Picasso. A veure, al Museu Picasso hi ha unes cues que són excepcionals, inclús hi ha barcelonins que s'han acollit a l'oportunitat de fer-se un carnet, que això ho va oferir un museu, jo no sé com funciona, però tenen un carnet per estalviar-se la cua. O sigui, hi ha una porta, que tu ets de Barcelona, vas amb el carnet i vas fent gasto, no? Perquè les cues són horribles.
Doncs,
ja m'agradaria tenir-les jo aquí al Cau Ferrat.
Aquesta és una de les possibilitats, la de que les peces puguin lluir a fora, ara mateix que el cau està tancat, però ara que llueixen a fora, quan tornin al cau, la intenció suposo que és recol·locar-les exactament igual.
Sí, a veure, primer ja s'està fent una feina també que abans no es podia fer, però que ara es podrà fer, que és de restaurar o netejar, bàsicament. Hi ha molta cosa restaurada. No, el cau quedarà intacte. El cau quedarà tal com estava. No, això també va ser un tema que es va haver de posar sobre la taula i l'opinió majoritària és que, escolta, el cau Ferrat és el Cau Ferrat. Per lo bo i per lo dolent, però és el Cau Ferrat. I si volem conservar el Cau Ferrat, ho hem de deixar igual. Si no, més val que ens comprem un terreny, construïm un museu nou magnífic, ens carreguem el Cau Ferrat amb l'esperit i tinguem les obres d'art allà posades meravellosament bé. Però això ja no seria el Cau Ferrat, eh? Per tant, no, el cau quedarà igual.
El Maricel, doncs ja es veurà com s'ha de reconfigurar.
El Maricel estem treballant ara en un projecte de reordenació de totes les col·leccions. Clar, és que el Maricel ja... Primera hi ha la col·lecció del doctor Jesús Pérez Rosales, que ja és una col·lecció variopinta.
Eclèctica.
No, eclèctica.
Per dir-ho bé.
És clar, és una col·lecció que va del romànic al segle XX, imagina't tu, no te ho pioris. Però després tens el que abans en dèiem la Pinacoteca Municipal, que ara en diem la col·lecció d'art de la Vila de Sitges. Perquè, clar, també té escultura. Un altre tema. I que per aquí hem de treballar. Jo crec que una de les línies de treball que hem de fer nosaltres és aquest període que va de l'escola luminista a les avantguardes, és a dir, de 1878 a 1936. És per aquí que és el període on Sitges va tenir una major projecció cultural d'alt nivell cap a fora. Aquest és el període que hem de treballar i que és un període que està molt vinculat a aquesta col·lecció d'art de la Vila de Sitges. Però és que, a més, tenim la col·lecció de marineria de la Marencià Roig i Reventós, que és una col·lecció petita, però que té un valor important, que és la primera col·lecció etnogràfica de tema mariner feta a Catalunya. O sigui, a mi sempre m'ho diu, jo soc bon company del Roger Mercet, el director del Museu Marítim de Barcelona. Ell fa... bastants anys havia estat de director aquí a Sitges i sempre dius que jo me l'emportaria al Marítim, aquesta hauria d'estar al Marítim, que és on te lluiria més, tu deixa-la tranquil·la i no me la toquis, però vull dir que és una col·lecció que té valor i que és molt bonica. Llavors, tot això va anar, si fem memòria, hi havia un museu Maricel, llavors l'any 94 o principis del 95 es va inaugurar la Pinacoteca i la col·lecció de marineria, perquè no estaven exposades al públic. Va fer una tasca de restauració important llavors per l'Ajuntament, i es van col·locar allà. També han passat uns anys, els criteris canvien, no? Hem de reordenar el Maricel d'una forma per fer-lo més intel·ligible i, per altra banda, per augmentar aquest vessant, per exposar més aquest període de finals del segle XIX.
Més important dintre de la història artística de Sitges.
Sí, clar, tu mires tot el que és el modernisme. Aquí només parlem de modernisme, però perquè potser és el que s'ha treballat més i és el que tenim més. Però, clar, hi ha una altra cosa que se'n diu el noucentisme. I hi ha una altra cosa que se'n diu les avantguardes a través de l'amic de les arts. Vull dir, dona.
És un període més llarg del
que... que la cronologia del modernisme o de la cronologia de Rossinyol a Sitges o de les festes modernistes. I ja hi ha gent que està treballant en aquesta línia. I hi ha gent de Sitges que està treballant en aquesta línia també. Per tant, això ens permetrà des del consorci posar-nos-hi més a fons. I és el que volem fer.
Ara que s'han buidat els edificis, l'estat dels mateixos és pitjor, igual o millor del que es pensava?
L'estat sempre és pitjor. Sempre. A veure, i encara falta obrir-los, però ara que hem tret les pintures del CERT, les parets d'aquesta sala CERT, dius, menys mal que els hem tret.
Seran les parets de l'hospital, aquestes?
Sí, sí, seran les parets de l'antic hospital. Bueno, refetes aquestes ja per Utrillo, perquè va fer aquella la torre de Sant Miquel, però sí, hi ha material de totes les llets allà. Però no, l'estat dels museus és fotut, els edificis estan fotuts, estan malaltons, pobrets, els han una llarga temporada de repòs i de medicines, sí, però bueno, ja. També ja ho sabíem, o sigui, per això ens hi vam posar, i jo crec que aniran sortint altres patologies, perquè és clar, quan
obres el formatge.
No, quan es va fer el projecte sí que es van fer, hi havia estudis previs de coses que s'havien fet, hi havia un coneixement per part de la gent que hi havia treballat anteriorment, però clar, es van fer 72 cates amb els museus oberts, que aquesta és una altra, i un palet allà i aquestes coses, però només se'n van poder fer 72, perquè si no haguéssim hagut de tancar els museus l'estiu passat, i la veritat és que ganes tampoc en teníem. Per tant, ara que realment s'obre, pues es veurà la magnitud de la tragèdia, no?
I el projecte que es va presentar, aquest projecte està sotmès a algun tipus de reordenació? Es canviarà en alguna cosa? Es mirarà de tocar alguna cosa?
El projecte millorarà el que és la façana, la part del darrere de la casa Rocamora, per integrar-la millor en el conjunt. Aquest és el compromís que té, que el compromís que va prendre amb ell mateix el propi redactor del projecte. O sigui,
la part del darrere, us referiu a la part que mira mar?
Sí, la part que mira mar. Sí, el darrere sempre és la part que mira mar, perquè la façana Nobles, lògicament, és la que dona al carrer de Fonollà. I la resta, pues, segueix igual. Bueno, és que ha de seguir igual, perquè si no, si modifiques coses substancials, una cosa és amb una part nova que es fa canviar una finestra de lloc, però l'altra, aquest projecte, primer està aprovat per la Comissió de Patrimoni, per tant qualsevol variació sobre el tema ha de tornar a passar per la Comissió de Patrimoni. I t'asseguro que hi passarà si es produeix el cas, però de moment no.
I els heu patit per les retallades, aquestes retallades anunciades pels ministeris? Clar, va venir el ministre Blanco aquí, és el ministre que ha d'aplicar les retallades a molts llocs.
A veure, no l'hem patit, a veure, jo... Com a anècdota et diré que el dia que em vaig despertar i vaig agafar el diari i vaig veure que el ministre Blanco no sé quants mils de milions d'euros havia de reduir, em vaig espantar, i la primera cosa que vaig fer va ser trucar al subsecretari, al subdirector general, don José María Verdú València, que és el del tema, i José María, ¿qué nos pasa algo? No ens passa res, perquè això són, o sigui, els diners del Ministeri, que són els diners de l'1% cultural, és sobre pressupost consolidat de l'any anterior. És a dir, l'any 2009 el Ministeri ha fet tants diners amb obra directa, i l'1% d'aquests diners els destina, però ja els té. Sí, no, amb això no hi ha hagut cap retallada.
Per acabar ja amb el tema dels museus, i acabarem també parlant una miqueta o donant alguna informació més de servei de cara al digestiu cultural. Tot el que s'ha mogut al darrere de aquesta plataforma que no estava d'acord amb el projecte que s'havia presentat, que al final van dir que potser es presentaria un projecte alternatiu, finalment de moment no s'ha presentat,
es va dir que es presentaria un projecte alternatiu i no, que jo sàpiga no s'ha presentat.
Tot això ha generat algun tipus de reflexió per part dels promotors del projecte, és a dir, de l'arquitecte, del consorci?
Qualsevol diguem discrepància genera reflexió, i és bona, i és saludable. I sí, hi ha hagut reflexió, però més aviat, mira, els redactors del projecte i els que l'hem aprovat ho hem fet molt convençuts. O sigui, no és que això és el que toqui fer, és que ens agrada. si és que creiem que és per on la línia, la línia no ens agrada, no, el tema del sentit estètic, eh? O sigui, creiem que la filosofia que hi ha darrere d'aquest projecte és bona. I llavors jo el que hi ha hagut és una reafirmació, no, en les conviccions. Mm-hmm. Sí. Tot, però això és el que genera sempre tot un debat o tota crítica i contracrítica, no?
Anava a dir, no s'ha pensat en un replantejament en tot al llarg del procés?
No. A veure, almenys per part meva no, i per part de qui conec no. Jo no sé si hi ha altra gent, altres membres de la Comissió Executiva o del Consell General del Consorci del Patrimoni o de l'Ajuntament o de la Diputació s'ho han pensat. Clar, tampoc no estic a la seva pell, prou feina tinc jo amb lo meu, només i menys amb el temps que corre, que està a la pell d'un alcalde, per exemple, no? Uh-huh. No ho sé, però vamos, jo personalment no.
Quan preveieu que s'obrirà?
Jo mantinc la data d'octubre de, diguem, de la tardor del 2012. Uh-huh. En principi.
És a dir, passaran tres estius.
Sí, és
als museus tancats.
Sí. Però bueno, mira, tenim un altre, tenim un quart museu obert, que és
la parròquia.
Que és la parròquia, eh? Sí, que això també, i després doncs ja anirem fent cosetes o coses, vull dir, també no. I a més penso que aquí hi ha una cosa important. L'obra ha d'acabar abans, en teoria, però després s'han de tornar a muntar els museus i això s'ha de fer amb molta cura. O sigui, si s'ha hagut de fer, si s'han de desmuntar en cura, quan els tornes a muntar ho has de fer amb més cura, encara, perquè ja és la definitiva. Allò ja, tu vols deixar-ho així per 50 o 60 anys. Per tant, serà un procés més lent.
D'acord. Doncs acabem amb el que hem començat, amb el Sitgestiu Cultural. Informació, anàvem a dir, de servei. No hem fet el llistat sencer de totes les activitats, els dies i hores, perquè probablement la gent que ens escolti tampoc estarà amb la llibreta apuntant-ho, però la gent que es vulgui acostar en aquestes activitats que planteja, que proposa el Consorci del Patrimoni de Sitges. S'ha fet un fulletó, hi ha un llibretó, òbviament entenem que per internet també es poden consultar tot el llistat, tot el calendari d'aquestes activitats. Quan valen, com accedir-hi?
A veure, els preus de l'activitat són de 10 euros. Uh-huh. I llavors el que s'ha de fer és trucar. Jo el que aconsello és que la gent reservi, perquè per això, com que té bastant èxit i els espais són petitons, més val no trobar-se amb el xasco de miri, avui està ple, no? Uh-huh. Llavors trucant al consorci, que és el telèfon de sempre, el 938940364. Uh-huh. Doncs allà es fa la reserva.
D'acord.
És un procediment molt, molt senzill, fàcil i econòmic. No.
Doncs
fa el telèfon i trucar.
Anava a dir, les oficines estan al mateix lloc?
No,
no?
Les oficines les hem traslladat també. Les oficines...
Ja no teniu la vista?
Bueno, però no ens podem queixar perquè estem al tercer pis del Miramar.
No, caram, de vista a vista.
Sí, no, jo crec que no, estem molt bé, molts companys allà de l'àrea de cultura i de l'àrea d'igualtat de gènere. Uh-huh. No, les oficines, a veure, evidentment, primera, s'han de fer obres, no hi pot haver oficines. Però és que després les oficines desapareixen, aquelles. El que eren les oficines, el que era el pisito de Don Jesús, on vivíem nosaltres, jo tenia el despatx a l'habitació del doctor Pérez Rosales, doncs allò desapareix i serà espai expositiu. És que, a veure, els museus no són tan grans, els edificis, necessitem guanyar espais per exposar tot el que tenim. Llavors les oficines s'han traslladat, jo crec que el Miramar és un bon lloc. Primera, perquè no hi ha problemes de propietat, o sigui, la propietat del Miramar és de la Diputació de Barcelona. Uh-huh. Nosaltres, com sabeu, el president del Consorci és el president de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui, i pues, hi estem allà i estem a prop.
Doncs Antoni Sella, gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, moltes gràcies. Hem parlat dels museus i hem parlat sobretot del Sitgestiu Cultura, que és la proposta que ens porta cada estiu al Consorci. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort.